els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Doncs ja tornem a estar aquí. Ai, que bé aquesta olor de tinta que ens arriba cada 15 dies aquí al matí a Ràdio Estel. De la mà d'Aure Ferran. Aure, com estàs?
Hola, molt bé. I tu?
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Aquí al matí. Avui de què parlarem, a l'olor de tinta?
Doncs avui parlarem d'una figura de la literatura que jo crec que no sempre l'hem posada prou en valor i que crec que és molt necessari que ho fem. I és la figura dels traductors i traductores.
Home, aquesta figura, no?, que moltes vegades com que la deixem de costat. Només el que de costat és que no
la
posem en valor.
Jo crec que no hi pensem, no?, perquè agafem un llibre, el llegim, tenim molt clar que l'ha escrit algú, un home o una dona, i no ens parem a pensar si l'ha escrit potser en aquell idioma i qui ha sigut l'encarregat de traslladar-nos aquella història, aquelles sensacions, aquelles emocions que ens desperta el llibre amb l'idioma que nosaltres ens sentim més còmodes. Per tant, és que és una figura essencial i crec que és bo que en un espai que dediquem als llibres i en el qual parlem de llibres i ens agrada reconèixer totes les tasques que hi ha, doncs posem en valor també la dels traductors.
Clar, ho deies tu, s'ha de posar en valor, no? S'ha de reconèixer, per tant és una figura essencial i poc reconeguda, no?, moltes ocasions.
Sí, i tant, però a poc a poc crec que anem fent passes per millorar aquesta situació i la veritat és que això em fa molt feliç perquè hi ha moltes editorials que ara quan ja compres el llibre, més enllà del nom de l'autor, a sota et posa traducció de... I és un petit pas, perquè estem visibilitzant a la mateixa portada una feina que fins ara, si la volíem buscar, havíem d'anar a la part, al capítol de crèdits, per entendre'ns. Per tant, el fet de que ja la posem en portada vol dir que comencem a ser molt conscients que aquesta feina que fan de traduir a la nostra llengua materna o aquella amb la qual ens sentim més còmodes una obra escrita en un altre idioma, doncs és una feina importantíssima.
Doncs avui, com que volíem posar en valor, no?, la feina dels traductors, em sembla que ja ens escolta a l'altre costat del telèfon,
sí,
la nostra convidada.
Sí, ens deu estar escoltant la Núria Busquet Molist, que ella és traductora, també és escriptora i activista cultural, i crec que ens anirà molt bé poder parlar amb ella una estona perquè ens expliqui una mica com és la seva feina, no?, com es fa això de traduir una obra literària.
Doncs si ens sembla ja la podem saludar. Núria Busquet Molist, bon dia i moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Us escolto, eh?
Estàs d'acord,
no? I em feu
no?
sentir molt important, ho haig de dir.
Però s'ha de dir, Núria, que és una feina que s'ha de posar en valor i que no sempre ho fem. I quina il·lusió deu fer quan a sota, en això que et deia, no?, de sota la portada, a sota del títol de l'autor que posi traducció de Núria Busquet Molist, perquè és una manera de dir, escolta'm, és una feina que hem fet que no deu ser gens fàcil, ara ens ho explicaràs, i que per fi té el reconeixement potser que es mereix o comença a tenir en tot cas.
Sí, en comparació amb quan jo estudiava fa molts anys, la tasca dels traductors s'ha reconegut molt més en l'actualitat. Crec que ja ha fet una gran feina l'ALC. En els últims anys hi ha hagut molts traductors ficats a l'ALC que han forçat bastant la màquina perquè es reconegui la tasca dels traductors, cosa que se'ls agraeix moltíssim.
Clar, Núria, per començar, què cal tenir per ser traductor literari? O sigui, més enllà, entenem nosaltres, no? Hauré d'un gran coneixement de l'idioma, què cal tenir més?
A veure, normalment la gent es pensa que has de dominar molt l'idioma del que tradueixes, i sí que l'has de dominar i és important, però sempre els traductors diem que el que has de dominar més és el teu propi idioma, perquè al final es tracta de poder dir el que diu la persona en un altre idioma, doncs poder-ho dir en el teu idioma de la millor manera possible, i clar, com més registres tens, més vocabulari tens, més opcions tens, més fàcil és. Per tant, a vegades no és tan important, malgrat que ho és, no és tan important dominar l'idioma d'origen com dominar el teu propi. Això és, per mi, crec que és el més important de tot.
Dominar el propi idioma, i quan et planteges quina és la feina principal del bon traductor, perquè clar, potser el gran repte és no alterar massa l'original, és a dir, que no hi hagi, que respectem el que ha escrit l'autor o autora original, no?
Sí, al principi, quan comences a dedicar-te a això, t'angoixes molt, no?, per no apartar-te gens de l'original, que sigui ben igual, no? I suposo que amb els anys i l'experiència et relaxes una mica i te n'adones que és igual, ha de ser el màxim d'igual que l'original, però el que és important és que tu facis una bona versió, que, diguéssim, l'aroma que li arribi a la persona que llegeixi allò sigui el màxim de proper a l'original, més que l'idioma, perquè moltes vegades expressions o coses les has de canviar, simplement, no poden funcionar igual. I et relaxes una mica també perquè penses que al final tu estàs fent una versió d'allò que és la teva i que potser una altra persona en farà una altra i serà diferent. I llavors ja no estàs tan preocupat, no? Penses, bé, aquesta és la meva versió d'aquesta obra. De fet, hi ha obres que tenen diversos traductors. Vull dir que això no és gaire habitual en el nostre idioma, però en idiomes més majoritaris, com l'anglès, per exemple, una mateixa obra es pot traduir 3 o 4 vegades amb diferents traductors.
Uh-huh. Clar, per tant, una mica, Núria, la conclusió seria aquesta, no? És una mateixa obra traduïda per 2 persones diferents tindrà un resultat diferent.
Sí, totalment. És així, eh? És així. Cada un fa la seva versió, evidentment. I a més, com que no hi ha 2 lectors iguals, cada persona que llegeix una obra la llegeix d'una manera diferent i li arriba una cosa diferent. Per tant, jo, si tradueixo un llibre d'un autor concret, el que intento és traslladar el que jo he entès en aquest llibre, no? O com aquell llibre, què m'ha despertat aquell llibre, no? Però potser una altra persona ho faria d'una manera diferent. És ben bé així. Per això, moltes vegades, les editorials tendeixen a un mateix autor que el tradueixi sempre al mateix traductor, perquè, clar, vulguis que no, mantindrà, diguem, el funcionament del mateix autor, no? Però, clar, a vegades això no és possible i fem el que podem.
Quin coneixement has de tenir de l'autor o autora a l'hora que tu et planteges traduir o et demanen l'encàrrec de traduir un autor? T'ha d'agradar la seva obra? És millor que t'agradi o és indiferent?
Home, com a feina, com a tasca meva, m'estimo més que m'agradi, evidentment, perquè si no m'agrada l'obra és un rotllo traduir-la, no? Però, bueno, no és necessari. Al final és una feina com qualsevol. Però, clar, si t'agrada, hi dedicaràs més temps, més energia, més passió. I, clar, és millor, sempre és millor. Ara ha de ser difícil, traduir una cosa que no t'agradi gens. A mi això no m'ha passat gaires vegades, la veritat, per sort. He traduït coses que m'han agradat. Sí que és veritat que hi ha autors que són predilectes teus i t'agraden molt més i autors que t'agraden molt menys. Jo el que procuro és, per exemple, si és un autor que no he traduït mai, llegir altres obres que ha fet, mirar com l'han traduït altres persones, a les altres obres que han fet, això sí que ho faig.
Aquest és just el que et volíem demanar, Núria, no? Que ens expliquis una mica quin és el procés que segueixes. Clar. Quan et poses a traduir. És a dir, normalment suposo que a vegades t'arriba l'encàrrec de l'editorial. A partir d'aquí, què fa el traductor, la traductora en el teu cas?
Jo, en el meu cas, començo a traduir. Jo no, hi ha molta gent que diu que llegeix abans l'obra, jo no. Però ho faig per dos motius molt fonamentals. El primer és que normalment no tens gaire temps. Vas amb molt poc temps i has de començar a posar-t'hi. El motiu número 2 és que a mi m'agrada la sorpresa. Si estàs traduint un llibre que t'agrada, m'agrada dir, va, vaig a traduir una mica més a veure què passa. Ah, no? A mi això m'agrada molt. I m'ha passat en alguns casos que en què tenia molta feina, moltes coses per fer i només l'emoció de veure què passava em feia seure, traduir a hores intempestives.
Uau, és que ets una apassionada, Núria. Però quina implicació, o sigui, els traductors, quina implicació arribeu a tenir amb els autors o autores que traduïu?
Clar, això depèn de l'autor, depèn molt de l'autor. En general, no tenim gaire implicació, més que si tenim dubtes a l'hora de fer la traducció, generalment el que se'ns demana és que fem un paper, un Word, el que sigui, no? I apuntem tots els dubtes que tinguem i llavors, generalment, a través de l'agent, de l'autor, es posen en contacte amb l'autor i li envien els dubtes perquè ens els resolgui. O sigui que poques vegades tenim un contacte directe. Això és un privilegi molt gran que tenen alguns traductors. En el meu cas concret, per exemple, una anècdota és que en la història de Shaggy Bain, que és d'en Shaggy Bain, que és un llibre que va sortir l'any passat, van crear una cosa molt interessant que no m'havia passat mai, van crear un grup de Facebook amb tots els traductors que estàvem treballant en aquella obra. De manera que tots els dubtes que teníem els posàvem en aquell grup i ens ajudàvem els uns als altres i de tant en tant, quan no ho resolíem, llavors enviaven un missatge a l'autor perquè ens el resolgués. I va ser fantàstic. Ho recomano molt que ho facin això.
Que prenguin nota.
Perquè ens va funcionar.
Treballàveu en xarxa, no? O sigui, està molt bé.
Uh-huh. Sí, sí.
I Núria, arriba el dia que una autora que has traduït rep un Premi Nobel de Literatura. Què sents quan això passa?
Sí, encara ara em sorprèn, eh? I a més, en aquell moment em va sorprendre molt perquè per aquelles casualitats de la vida, jo normalment el Nobel el segueixo, doncs veig qui ha guanyat i ja està, no? Però en aquest cas concret estava molt pendent del Nobel aquell any. No sé ben bé per què, crec que perquè sonava molt la Margaret Atwood i com que jo havia traduït un poemari de la Margaret Atwood, pensava, a veure si guanya la Margaret Atwood. Però en cap moment havia pensat que podia guanyar la Louise Gluck. I clar, quan vaig saber que havia guanyat la Louise Gluck no m'ho podia creure, em vaig quedar com en xoc. I immediatament després vaig pensar, ostres, ara em trucarà tothom, perquè clar, no hi ha ningú més en català que hagi traduït la Louise Gluck. I va ser com un xoc molt gros, i la veritat és que per mi una alegria molt gran, perquè el llibre que havia traduït, Nit Fidel i Virtuosa, era un llibre que havia tingut una tirada curta i que no havia sortit gaire, no se n'havia parlat gaire, i és un llibre fantàstic. I clar, això va fer que sortís un altre cop el llibre i a més tinguéssim l'opció de poder traduir-ne un altre, no?, de l'autora, que això és meravellós, vull dir que una alegria total i absoluta.
Avui estem conversant amb Núria Busquet Molist. Ella és traductora, escriptora i activista cultural. I una pregunta que també... A mi, jo a vegades quan llegeixo un llibre se'm passa, pel cap. Núria, clar, tu quan tradueixes una obra passa a ser una mica teva també? O sigui, a banda de llegir l'autor, estem llegint també, en el teu cas, a Núria Busquet?
Sí, i jo tinc una amiga de l'altre dia que, precisament parlant d'aquest llibre d'en Changi Bein, em deia, el llegeixo i sembla que parli amb tu, és ben bé tu, eh? M'ho crec, perquè clar, tu veure, poses, utilitzes expressions, paraules que tu fas servir habitualment. Pot ser, sí, i me'l sento molt meu i quan parlen del llibre me'l sento meu, saps? Com si una mica l'hagués
Clar.
escrit jo. I això, clar, és bonic, és bonic.
El traductor és una figura en el món de la literatura, que potser no és controvertida. Ara estic pensant a veure si em sé explicar bé, per exemple, en la figura del doblador al cinema, no? Que de seguida, quan hi ha algunes veus que diuen, home, no, la versió original, perquè el doblador el que fa és desvirtuar el que fa l'actor en versió original. En la literatura, per sort, aquest debat no el tenim. Al contrari, el que fem és a lloar, no?, quan toca dir quina gran feina de traducció s'està fent. No sé si t'has plantejat mai, no?, aquesta diferència del que pateixen els dobladors al món del cinema i de com ho viviu els traductors, que en el fons feu la mateixa feina. Ells tradueixen de paraula i vosaltres traduïu a l'escrit.
Bé, però el corresponent seria el traductor de l'obra audiovisual, diguem-ne, eh? No pas el doblador. El doblador és el que la reprodueix, simplement, no? Potser. Però sí, el cas és el mateix. O sigui, quan tu llegeixes una obra traduïda, no estàs llegint l'obra, estàs llegint una traducció de l'obra. Això faríem bé tots de recordar-ho. Igual que quan mires una pel·lícula doblada, no estàs mirant la pel·lícula, estàs mirant una pel·lícula doblada. No estàs veient l'actuació de l'actor, diguéssim, sinó que estàs veient mitja actuació, no? Només el cos, però la veu, l'actuació de veu l'ha fet una altra persona. Sí, es pot fer un paral·lelisme, eh? Sí, amb això. I no sé per què està més ben considerat el tema de la traducció literària. També és veritat que no tothom té la capacitat de poder llegir una obra amb l'original, mentre que en el tema de les pel·lícules, doncs clar, sempre pots mirar subtítols, no?
No només llegir-la, perdona, Mercè, i gaudir-la, perquè clar, una obra, si no saps copsar en plenitud tot el que implica el que hi ha escrit. I per fer-ho, això és el que tu deies al principi de la conversa, no? Que has de tenir un gran domini de la llengua. Per tant, no és fàcil llegir en un idioma que no és la teva llengua materna o habitual, com podria passar majoritàriament a nosaltres amb el català i el castellà.
Sí, i a més el nivell d'atenció és diferent i és cert que quan tu penses en un altre idioma penses diferent que quan penses en el teu propi idioma. Per tant, la tasca de traducció també té a veure amb agafar tot un món que ha creat l'autor, no? I traslladar-lo a un pensament diferent. Això és important tenir-ho en compte. A mi m'agrada molt, llegir en anglès i en francès i en portuguès, que són els idiomes que més o menys domino, però reconec que a vegades llegeixo una obra en anglès i la llegeixo traduïda al català per un altre traductor i és una obra diferent absolutament, malgrat que digui el mateix i que jo pugui considerar que l'obra traduïda és meravellosa, eh? Vull dir que sí, és molt important.
I
important, li diu, te llegeixes una cosa.
I, Núria, hi ha alguna línia vermella o alguna que ara ens estàs explicant, no? Que els seductors us deixen fer bastant, vull dir, no? I que doneu la vostra, com la vostra visió. Hi ha alguna línia vermella que t'hagin fet alguna vegada en algun encàrrec, no? Que et diguin, t'has de cenyir bastant, no? A lo que és l'original o no? O teniu, doncs, aquesta llibertat?
No, no. Generalment hi ha molt respecte per part de les editorials, hi ha molt respecte per l'obra, per la tasca dels traductors. Pensa que també és una tasca artística, diguéssim, saps? És difícil que s'hi fiquin. Sí que és veritat que quan acabes la traducció, per sort, passa per uns correctors que són meravellosos i que no sé què faríem sense ells, perquè, clar, ells veuen totes les coses que tu t'has deixat i fins i tot a vegades doncs, et fan alguns comentaris d'ostres, aquí podries, això potser no vol ben bé dir això, i et fan plantejar la traducció que t'has fet. A mi m'agrada molt, cosa que és molt impopular, t'ho haig de dir, generalment als traductors no els agrada gens que els corregeixin, clar. Però a mi passar pel corrector em dona molta tranquil·litat i valoro moltíssim la tasca dels correctors, moltíssim. I és una altra persona implicada en el món de la literatura que podríeu convidar un dia, perquè també és una tasca interessant.
I tant, a la literatura i en el periodisme, que ens hi trobem els mateixos, que treballem en premsa escrita, nosaltres escrivim i sempre tenim per sort a darrere la figura del corrector que veu allò que nosaltres no hem vist. Vull dir, aquella segona mirada és imprescindible.
Núria, jo crec que has tingut telepatia tant amb l'Aure com amb mi ara mateix, no? Perquè és un clar protagonista també a l'Olor de Tinta, no? Aure, per convidar la figura del corrector.
Sí, i tant que sí.
Però nosaltres ho dèiem, la Núria Busquet-Molist, clar, l'hem presentat com a traductora, activista cultural, però Aure, també és escriptora, la Núria?
La Núria és escriptora i és una gran escriptora, i ens ho demostra amb les seves traduccions, no, però amb els seus llibres també, perquè just m'acabo de llegir una de les seves novel·les, en aquest cas es diu Zona Zero, que ha publicat la Breu Edicions, i la veritat és que és un llibre magnífic. Va ser nominat al Premi Llibreter 2020, i mira, aquest segell que porta la portada, aquest segell Premi Llibreter, és un segell que tots els que anem a comprar llibres, de tant en tant, crec que hauríem de tenir gravat a la retina, i quan veiem un llibre que porta aquest segell, prestem-hi doble atenció, perquè en saben molt els llibreters i llibreteres, i realment, quan porten aquest segell i et diuen que aquest llibre paga la pena, és que la paga. I aquest Zona Zero de la Núria és un llibre fantàstic. I ara, recentment, també amb la Breu acaba de publicar un poemari, que en aquest cas es diu Làpida, que també és molt interessant, en aquest cas. Per tant, la Núria és traductora, és escriptora, però una escriptora molt completa, perquè ens fa poesia, però també fa novel·la, vull dir que és aquest segon vessant. I Núria, no sé, què ha après la Núria escriptora de la Núria traductora?
Ui, moltíssim, moltíssim. Bé, la primera de tot no és ni la traductora ni la autora, és la primera de tot és la lectora. La Núria lectora ha propiciat la Núria traductora i la Núria escriptora, però clar, la traducció al final és una lectura amb molta profunditat i això és fantàstic perquè quan tradueixes un autor que t'agrada molt doncs és com si el desfessis a trossos, no? L'estiguessis analitzant constantment i això és molt interessant per un autor perquè clar, aprens moltíssim, veus com treballen persones que en saben molt i també t'ajuda, no? Amb la teva pròpia obra, veus maneres d'escriure que potser no t'hauries plantejat, vull dir que la traducció està molt bé. Jo moltes vegades llegeixo amb ment de traductora. Això és un problema de l'ofici que tenim molts,
clar,
no? Que
vas pensant, filtre,
això com
no?
Ho traduiries, això?
Clar, sí, sí.
Però a vegades també llegeixo amb ment d'autora, pensant, ostres, que interessant això que ha fet, o mira com fan el narrador, o coses d'aquestes, és molt interessant. La lectura per mi és la prèvia de tot plegat, no? I quan llegeixes molt, 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 pots tenir ganes d'escriure molt, 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 també. I a vegades doncs, ho proves i mires a veure com ho fas i bueno, a vegades va bé. I a vegades doncs, deixes moltes coses pendents allà en una carpeta que no sortiran mai.
Oh, clar, és que això mai se sap. Són aquestes idees, no?, que són futuribles. Clar, Aure, tu ens volies parlar, fer un petit comentari d'aquest llibre, no?, justament,
sí,
Zona
aquest,
Zero,
aquest
no?,
Zona Zero, que és una novel·la ambientada durant l'11S, que parla de la desfeta personal en un camí paral·lel a la caiguda de les Torres Bessones, no?, la desfeta personal de la protagonista, que aquí el marit la deixa i a partir d'aquí ha d'intentar reconstruir la la seva vida, que ben bé s'ensorra, no?, amb aquest paral·lelisme que fa amb la caiguda de les torres. Dóna la casualitat que la protagonista també treballa en una de les torres i que viu, no?, aquella jornada tan negra. La veritat és que és un llibre que està molt treballat literàriament, també a nivell d'estructura, parteix d'unes instantànies que tots podem tenir molt gravades, no?, de l'11S al voltant, al cap, i a partir d'aquestes instantànies que explica també, és com si ens estigués explicant el que diu aquella foto, a partir d'aquí doncs anem seguint també la història de la protagonista, de com viu aquella jornada de l'11S i com ha anat canviant també la seva vida i quines decisions pren. Crec, Núria, en aquest intent de reconstruir-se, vull dir que el que ella intenta constantment és després d'aquest esfondrament, doncs, trobar la manera de renéixer una mica de les cendres, no?
Sí, és la idea aquesta, la metàfora de les dues torres, no?, que s'enfonsen i després has de netejar tota la runa que queda i tornar a reconstruir alguna cosa, però que la runa quedi ben treta, saps? Que no, perquè, clar, construir sobre la runa és bastant difícil.
És bastant
complicat.
Sí,
aquesta era la idea de fons, eh?
Per acabar, Núria, et volem demanar un favor. Mira, et voldríem demanar si ens pots llegir una de les poesies de Làpida. Què et sembla? T'animes o no?
Sí, clar. Sí? De fet, ja havia parlat amb Laura abans.
Sí, ara ens acaba de desvetllar aquí la Núria el secret, però ja li havia demanat.
A més, li he demanat... Aquí desvetllant els secrets de la
ràdio. Exacte. A més, li he demanat que ens llegeixi Làpida.
Concret també, o no?
Sí, que és el que dona títol en aquest poemari i que m'ha agradat molt especialment, llavors li vaig demanar.
Per cert, dia de la poesia d'aquí res, no? 21 de març, diria que és, el dia de la poesia.
Doncs mira, no hi ha millor manera per acabar la secció avui que escoltant la poesia de la Núria Busquet Molist.
Vinga.
Sí, aquesta làpida és la làpida de la Sílvia Plath, perquè us quedi clar, eh? Però parla, en el llibre parlo molt de la Sílvia Plath i de Ted Hughes, que són dos poetes que m'estimo molt i que, a més, he traduït. I doncs... així tanquem el cercle, eh?
Va, t'escoltem. Vinga.
Làpida. Memòria. De plomes cansades. De signes homicides. Memòria, del dolor que batega, manament ferit, desllunyit poal que menstrua en terra verda, sang, de poeta que s'escampa, s'escampa, s'escampa. Horitzó vermell que s'enlaira i que pren vida. Làpida, de cognom maligne que parla, amb els arbres que parla, amb l'herba que parla, amb les campanes, els bolígrafs que parla, amb els poetes que no sents. Làpida, que s'alça i vola, que s'alça i que camina, s'alça i camina, s'alça, camina. Làpida, com ala gegant que palpita sobre núvols invisibles dels prats del nord-oest. Làpida, de pedra sobre pedra sobre pedra. Làpida, que no volies. Làpida, del present simple del verb poder. Làpida, del present imperfet del verb poder. Làpida, que esclata dins la sang i riu perversa. Làpida, inhumana, invisible. Paraula sàdica desfeta que topa amb les parts altes i que arriba, arriba, arriba. Feta aire, feta vent, feta partícula. Que respira, respira, respira. L'aire gèlid, on tu jeus. Ja està.
Núria.
I ara qui diu alguna cosa?
No? Gràcies. Moltes gràcies.
De res. A vosaltres.
Per aquesta lectura del poemari Làpida amb la Breu Edicions, publicada amb la Breu Edicions. Moltíssimes gràcies de debò, eh? Gràcies també a Laura per haver convidat a la Núria Busquet Molist, per haver d'alguna manera, doncs, ens hem endinsat en la figura essencial. Laura començava, no?, a l'Olor de Tinta avui destacant, doncs, la vostra feinada, no?, com una figura, dèiem, essencial i poc reconeguda moltes vegades, no? Núria?
A veure, nosaltres tampoc no volem un protagonisme molt gran, eh? Acostumem a ser persones molt introvertides.
Però el just i necessari, sí, no?
Està bé que se'ns valori.
El que us mereixeu, Núria. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies per estar amb nosaltres. I fins aviat.
Gràcies, Núria.
Que vagi bé, gràcies.
Clar, i et quedes d'aquesta manera així, sense paraules, però és que volem recomanacions, Aure Ferran.
Sí, ja la primera, aquesta zona zero de la Núria, de veritat que us el recomano, m'ha sorprès tant, m'ho he passat tan bé, tot i que...
És d'intens, no?
Intens, però està molt bé, us agradarà moltíssim. I una, ja que parlàvem amb la Núria, dic, va, vaig a buscar una novel·la que m'hagi agradat traduïda per la Núria Busquet.
Molt
i
bé.
He agafat una història d'una autora que m'apassiona, que és l'Elizabeth Strutt. En aquest cas es tracta d'I. William, que l'acaben de publicar en aquest cas per edicions de 1984, i ens retrobem amb el personatge de la Lucy Barton, de qui en aquesta ocasió anirem descobrint coses del seu passat i també en relació amb el seu fallit matrimoni amb en William. I. William és el seu exmarit, que és també l'altre protagonista. La veritat és que sempre és una delícia llegir aquesta autora, que sap dibuixar com ningú, jo crec, personatges femenins d'aquests que se't graven en foc i que no els oblides mai, com la mateixa Lucy Barton o l'Olive Kitteridge, que és la protagonista d'una altra sèrie de llibres de l'Elizabeth Strutt.
Doncs bona recomanació. Et sembla si li demanem a una llibreria que també ens faci una altra recomanació?
I tant, avui ens anirem fins a Girona, a la llibreria Les Voltes.
Hola, sóc l'Anna Nicolau, llibretera de la llibreria Les Voltes de Girona. I el llibre que us vull recomanar és Àngels de l'univers, d'Einar Mar Gudmundsen, que ha editat Nits Blanques, en traducció d'Inés García López. És una novel·la amb una veu molt peculiar. El personatge principal, que és en Palm, és qui ens explica la història en primera persona, i la particularitat que té és que pateix esquizofrènia. Així que al llarg de la història anirem veient diferents flashbacks, moments de la seva infantesa i de la seva adolescència, on aquesta malaltia doncs, l'ha travessat d'una manera o d'una altra. És un llibre amb un deix molt poètic, amb una descripció del paisatge islandès espectacular i que t'atrapa. Té una veu que realment costa d'oblidar i és dels llibres doncs, que recorden en el temps, així que us el recomano molt.
I pel que fa a literatura infantil i juvenil...
Et veig aquí que estàs jugant amb uns minicontes.
Estic jugant amb uns minicontes que em caben al palmell de la mà. I són una preciositat. I, a més, és una proposta tan interessant. Són de Calandraca. I són una col·lecció que venen dins d'una caixeta, n'hi ha diverses, que es diuen minillibres imperdibles. Llavors, el que han fet és recuperar els seus àlbums il·lustrats en petit format. Escolta, això per pares i mares. Tu saps el que és portar això?
Pràctic.
És or per portar això dins de la bossa. I quan la canalla se'ns esvera més del compte, pam, el tenen de la bossa i els tenim distrets una estona. A més, és que són superbonics. Publicats per Calandraca, minillibres imperdibles.
Va, i també volem saber la recomanació d'una llibreria.
Ens quedem avui una miqueta més a prop, aquí mateix a Barcelona, amb una llibreria clàssica, que és la Sendak.
Hola, sóc la Núria, de la llibreria Sendak de Barcelona, i avui us volem recomanar un llibre molt especial. El seu títol ja ho és. Es diu Prit, el llibre dels sons. I per què és especial? Doncs perquè en passar les pàgines hi trobarem diverses partitures gràfiques. Què vol dir això? Doncs que les seves autores, la Cristina Cubells i la Joana Casals, ens conviden a interpretar cada un dels sons que apareixen a les imatges. Llavors, és un llibre que realment és tot un experiment, és un llibre-joc que ens permet imaginar, jugar i crear tot tipus de sons, no? És com si volguéssim fer una banda sonora, com per exemple hem d'intentar fer el so d'un globus inflant-se o la remor d'una tempesta o com seria, per exemple, el guirigall d'una cuina. Llavors, és un llibre que nosaltres el recomanem molt. Pensem que és molt original, molt innovador en la seva proposta. Les il·lustracions són espectaculars. Així que us convidem a descobrir-lo. I no oblideu que l'edita Thauri Books, que és una molt bona editorial de llibres de coneixements. Moltes gràcies.
Doncs apuntem també com seria el soroll d'una cuina, Aure. Com ho faries tu?
D'una cuina?
Sí, ha dit el soroll d'una cuina. Com seria?
Mare meva, ara mateix.
No?
Bueno, això és l'olla,
no?
Que
bull,
clar, els fogons. No ho sé, no se m'ha acudit mai. El que hem d'agafar és el llibre aquest de Thauri, aquest àlbum.
Ens ha encantat.
Prit és fantàstic.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies per portar-nos aquesta olor de tinta. Cuida't molt.
Fins aviat.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.